23, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i parlem de tradicions. Ara també ens explicarà el regidor de l'àrea, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'origen una miqueta d'aquesta música que estem escoltant, no? El perquè que també entronca en la temàtica d'avui.
Sí, és una cançó de noces, de bodes, del segle XV, que es va trobar ja fa alguns anys, i està escrita en judeo-valencià, m'explique. Com tots els sociolectes que anomenem, els grups socials, com podrien ser els gitanos o els negres d'Amèrica, tenen una manera de parlar pròpia d'aquest grup. Els jueus parlaven, els jueus de l'antiga corona d'Aragó, de territori catalano parlant o valenciano parlant, parlaven, diguem-ne, una variant pròpia, i és el que anomenem judeo-valencià. I aquesta és una de les poquetes cançons que conservem en este dialecte, que podria ser el mateix traduït que és el judeo-espanyol o el ladino, també conegut així. Per tant, alguna cosa tenim.
Clar, perquè avui el motiu, no, d'escoltar aquesta música i parlar de la tradició jueva és una figura, no? Comencem per Salomó Vidal.
Salomó Vidal, que es considera que va ser el primer alcalde, o alguns diuen que seria més correcte dir el primer batlle, perquè més que un alcalde era com una mena d'administrador. És el primer alcalde de Vila-real com a tal. I què passa? Doncs que era jueu, és a dir, la seva religió era jueva.
En quin moment? O com va arribar Salomó Vidal a Vila-real?
Bé, primer o en els primers anys, diguem-ne que Jaume I el que fa és posar una sèrie d'administradors, no? Com és Arnau d'Escrivà, Pere Peironet, que era de l'Ordre del Temple, i fan una mena de gestió per anar repartint les terres de Vila-real, però no tots els que se'ls atorgaven terres venien a ocupar-les. Aleshores, ahir n'hi ha una miqueta de problema. Després posa també a un musulmà com una mena d'administrador, que és el Valle de Sogor, Muse de la Portella, i finalment acaba posant el que es considera el primer batlle de Vila-real el 31 de març de 1276, que seria Salomó Vidal. Salomó Vidal, una de les seues funcions que se l'encomanen era posar una miqueta d'ordre a tot este tema dels propietaris absentistes. Què vol dir absentistes? Doncs que no feien cas de que no només era repartir la terra, sinó que l'havies d'ocupar, no? I havies de donar-li doncs això, moviment, no? Crec que en sona tota aquesta història, no? Perquè no és només quedar-te una casa i no donar-li ús, sinó doncs utilitzar-la, no? Per això, i és una cosa que encara està en el debat avui en dia, fixeu-vos. Després, doncs, este batlle està entre dos reis, no? Després de Jaume I, ve Pere I el Gran, i ell continua mantenint a Salomó Vidal, el primer batlle, com he dit, jueu. Salomó Vidal també s'encarrega de la construcció de cases a la zona de la vila i de la gestió dels comerços que comencen a aparèixer en aquella vila real incipient. Però voldria centrar-me una miqueta en el que representa la tradició jueva de Salomó Vidal, perquè hem parlat així de moltes tradicions diverses, no? Romanesa, ortodoxa, protestant, catòlica, que és la majoritària, de la qual hem abundat moltíssim, però de la jueva poquet se'n coneix. I què passa? Doncs que juderies al País Valencià hi ha unes quantes, i per cert, podríem també proposar fer com una ruta, no?, de les juderies, perquè per ser Vila-real, en aquesta ruta imaginària que ens estem imaginant ara, turística, doncs formaria part juntament amb Morella, Sant Mateu, Castelló, Onda, Borriana, i així més a prop tenim la de Sagunt i València, i després n'hi ha algunes més, com la de Xàtiva, Elx, Oriola, Alzira i Xelva. Però només a Castelló ja podríem fer
una bona ruta
de juderies.
I així en tenim, crec, no?, alguna informació llegit que va estar habitada fins a finals del segle XV, no?, més o menys.
Més o menys, la juderia de Vila-real sí que clar, hi ha un descens important ja al segle XIV, perquè fixeu-vos que, per exemple, el mateix Sant Vicent Ferrer, ell fa algunes predicacions seues clarament antisemites, no?, que això ja comença, l'antisemitisme ja comença a prendre força al segle XIV i acaba al segle XV. Entre això i que va haver una baixada de la demografia en general, per les pestes, tot això, doncs fa minvar la població de Vila-real. I realment, quan arribem a l'expulsió, al decret d'expulsió dels Reis Catòlics de 1492, sembla ser, per la documentació que tenim, que ja quedaven pocs jueus així. Vull dir, és una cosa més pròpia dels primers segles, i que també es dona, com he dit, a Borriana. De fet, com Vila-real naix com una secessió de Borriana, Salomó Vidal l'envien de la juderia de Borriana.
així que arriba. I quina és l'empremta? Avui dia encara bevem o Vila-real deu alguna cosa a aquesta presència jueva?
Vaig a ser agosarat i vaig atrevir-me a dir que diverses coses. No només el que sempre s'ha dit o s'ha comentat que podria ser la localitat de l'antiga sinagoga, ja sabeu que església traduït al món jueu és sinagoga, no? Com cada religió té el seu edifici propi, el del judaïsme és la sinagoga. I l'actual capella de la Sang, que és on estan els lluïssos, sempre s'ha dit que si ahir, no, com està la juderia al costat, doncs podria estar el lloc de culte del judaïsme. A banda d'això, molt a prop està el carrer de la Sang. I sí que volia fer subratllar una miqueta, perquè potser poca gent ho sap, perquè les juderies sempre van acompanyades de la devoció a la Sang. Això passa també a Borriana, també hi ha un carrer, si no recordo malament, de la Sang. Així tenim una confraria de la Sang, que la tradició, dic, no la documentació, sinó la tradició diu que la va fundar Sant Vicent Ferrer. I per què la Sang acompanya a les juderies? Doncs perquè hi ha un text de l'Evangeli de Mateu 27-25, no? Capítol 27, vers 25, que diu que la seva sang caiga sobre nosaltres i els nostres fills. Això ho haurien dit els jueus al peu de la creu. I aleshores els diversos predicadors, quan parlen de la sang, parlen de la culpa jueva. Però, i a més, els jueus, en la seva tradició culinària, molt rica, per cert, no poden utilitzar cap car que no estiga ben desagnada. Això és el que anomenem kosher, que haureu sentit també en el món àrab, és el menjar halal. En el món jueu s'anomena kosher, que vol dir, traduït al valencià, pur, no és el menjar pur, i per tant no podia tindre cap resta de sang. És per això que moltes pastes o moltes tradicions culinàries nostres tenen sang, per exemple les pilotes de sang, que són molt populars a Vila-real. Això m'ho estic inventant, però per què era important per als cristians demostrar que menjaven sang? Doncs perquè si tenien alguna sospita de vindre de família jueva, això podia esdevindre o podia resultar en persecució, o que els apuntaren en els dits. Perquè temps després de l'expulsió, molts jueus directament se'n van, no? Marxen de la península del que ells anomenaven Sefarat, que és com ells anomenaven el que els àrabs anomenaven Al-Àndalus. Nosaltres ho anomenem Espanya, els àrabs a l'Àndalus i els jueus sefarat. Aleshores, ells, molts que es queden són els que anomenem criptojueus, és a dir, que no practicaven en públic ja, reconegudament, el judaïsme, però que podien vindre de famílies jueves i que tenien sospita o sospitaven que podien seguir practicant el judaïsme. Per a demostrar que no era així, doncs menjaven receptes amb sang. I és per això, potser també, que se van popularitzar en cert moment les receptes en sang. Una altra cosa seria, que no podríem fer-ho perquè hi ha edificis ara, investigar què n'hi havia allà baix, no? De la juderia.
Si hi ha alguna resta.
Perquè fa pocs anys, a Girona, que n'hi ha un call és el barri jueu, que també sabeu que solia estar tancat, i era la zona, el barri jueu, on els jueus feien els seus negocis i només entraven els jueus, no? I allí es va descobrir el que s'anomena un mikvé, que és un bany de purificació. És com una mena de bateig en el ritual jueu, i fa poquet, molt poquet, es va trobar una excavació arqueològica. Qui sap si ahí baix estaria també. A Sagunt es van trobar, a la juderia de Sagunt, es van trobar també que a la part baixa de les cases antigues hi havia un foraet que feien servir per encaixar ahir les portes, no? Els engranatges de les portes. Què passa? Que a totes les portes de les cases jueves es posava el que s'anomena una pregària votiva, que és la mesusà. Era una mena de foraet on dins amagaven unes pregàries escrites en hebreu i beneïdes per el rabino. I aleshores, clar, quan desfan les juderies, doncs aquests forats els aprofiten per encaixar ahir algunes portes, com es veu que es van trobar a Sagunt.
Així que potser, no? Així també tinguem alguna resta, però per ara serà un misteri, no?
Per ara és un misteri perquè, clar,
no vas a enderrocar les cases.
No podem, evidentment no podem, però potser en algun moment alçant el carrer, qui sap si es podria trobar. Ha quedat també, no sé si molts vilarrelens recordaran que hi ha com un monstre amb el qual es solia atemorir als xiquets, a banda del de Moro Musa, que tots coneixem. No sé si vos sonarà el de El Moti. El Moti és un cognom jueu, per tant, podia ser que ha quedat del nom d'algun rabino, algun jueu que es dia... Encara hi ha molts jueus avui en dia que s'anomenen així, o xuetes. També voldria subratllar una miqueta d'onomàstica, per si alguns podrien sospitar que tenen ascendència jueva. Evidentment, Vidal encara es manté aquest cognom, encara, i és una traducció de l'hebreu Jaim o Jaim, que vol dir vida, no? I aleshores és molt probable que es traduïra això, i d'ahí ve vida, o i d'ahí Vitalis, Vidal, Vidal, Vitalis. Altres noms també podrien ser, per exemple, La Porta o Sa Porta, perquè era salat, perquè devia ser algú que vivia a prop de la porta del call, de la porta de la juderia. I per això Sa Porta. Més com noms que s'han dit que podien ser d'origen jueu, doncs Job, perquè és una traducció de Zeb, que és un nom, un cognom habitual jueu, i també Vila-real, perquè era costum també, com no tens cognom, perquè eres un jueu que convers, doncs te posem el nom de la ciutat i ja està, no? I aleshores tot això podia ser alguna reminiscència, qui sap, d'ascendència jueva.
I ha creat ahir vostè una miqueta de dubte, no?, els que tinguin aquests cognoms.
Sí, sí, sí. Encara que sí que vos avise que en la tradició jueva, diguem-ne que com no són prosèlits, és a dir, no van a convèncer per les cases per a que et convertisques en jueu, sinó que és purament de tradició i va per via materna, no per via paterna. Per tant, la mare ha de ser jueva. El pare és igual, no?
Igual,
ha de ser la mare jueva per a que et pugues considerar d'ascendència jueva, segons les seues tradicions.
Doncs aquest és un breu recorregut d'aquesta també part històrica jueva que es va perdre, no?, però que algun vestigi encara en tenim a la localitat. Regidor, moltíssimes gràcies per apropar-nos també a aquesta part de la història de la localitat i ens veiem en uns dies. Un plaer.
A vosaltres, gràcies.
Nosaltres arribem a la 1:35, una pausa mínima...